COPE Menorca.
Són les 12 i... la 1 i 7 minuts. Continues Matí de Menorca, temps de tertúlia. Saps que fa un parell de setmanes que no teníem la tertúlia i mos faltava pràctica. S'hora de dir, s'hora que era. Saludarem els tertulians que mos acompanyen avui. Disculpem a Miquel Ponsatí, la feina, la temporada va a tope, té feina, no mos pot acompanyar, però sí que mos acompanyen en Vicente Cajuso. Vicente, buenos días. Vicente, buenos días, que s'acaba de penjar, però sí que en Vicenç Aroca Guies. Vicent, bon dia.
Sí, bon dia a tots.
Recuperarem la connexió amb en Vicente Cajuso. Vicent, una temporada turística que tu que tresques per pels carrers, ja hi ha molta gent al Manco per Ciutadella, d'entre l'Incerso i francesos i ambientillo.
Sí, sí, hi ha un bon ambient. Jo crec que, bueno, l'apertura, quan van començar al principi, fa una setmana, o per Setmana Santa, va estar molt bé, ara ha caigut una baixada bastant important, però ja se veu bastanta gent, bastanta turistes, no tan sols de Vicenço, sinó de francesos i inglesos, i bé, sí, s'està començant. I això ja segurament d'aquí, no sé, tot d'una, d'aquí una setmana o això, pues ja començaran a haver-hi ja més, més turistes, sobretot inglesos, que aquest tour operador i en tu, que té molta devoció, diria jo, per Menorca, i que enguany entra amb una aposta importantíssima, perquè ell enguany ha contratat 76 apartaments i 109 viviendes vacacionals. Això és una aposta important per Menorca, no? I, a més, en sortides setmanals, que ja començava sortides setmanals, de 41 sortides setmanals.
Sí, sí, sí. Sí.
I el fin de setmana, el fin de setmana. I, a més, vols directes en Londres, Manchester i Stanford diàriament.
Molt bé.
Ja. Això vol dir que se preveu una arribada important, no?
Sí, sí, sí. Molt bé. Esperem que sigui.
Que també, perdona, referent a això, ara dilluns va estar a Palma i va estar en sols hotelers i polítics i tot això. I, bueno, ell va dir que Gegetto diu sobre les límits, diu que tenia la seva opinió sobre les limitacions del turisme que diuen els polítics, diu, sí, sí. Cuidado el que s'ha de fer, no?
Yeah.
Perquè tot això s'està escoltant. També no fa tant van sortir el que deien els polítics nostres a Daily Telegraph, Daily Mirror, que ja va dir l'altra vegada, i Daily Mail, que van dir que Baleares no volia turistes. Mm. I amb això hem d'anar molt alerta. Yeah. Hem d'anar molt alerta.
Sí, 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 sí.
I el que apareix que ara darrerament, que el seu sistema electoral, és que tothom vol turistes, no? Bona qualitat, no? De bona qualitat, que ell no acaba d'entendre això, aquest en Happy, diu que no acaba d'entendre tot això de bona qualitat, però i també diu que està dispost a seure's amb els responsables polítics per discutir sobre aquests resultats
d'esturisme
que s'estan dient. I també fa advertències de que a Turquia i a Grècia els clients sempre estan molt satisfets i ben arribats.
Molt bé. Volen turistes de calidad, turistes com en Vicente Cajuso. Vicente, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Tu ets un turista de calidad, no?
Pues un amor rico, hombre.
No, de calidad, no, lo que, bueno, yo diría un poco, no voy con el todo incluido, lo cual me permite, pero de vez en cuando también me tomo algún bocadillo, o sea, alguna tapa, tampoco no voy a restaurantes de Michelin, ni mucho menos, pero bueno, no me quejo, estoy satisfecho de mis viajes y el problema es que le estoy cogiendo el gustillo, ¿sabes? Y claro, voy a tener que esforzarme más en el trabajo, buscar porque como tú comentabas, las cosas buenas, pues normalmente uno le coge el gusto enseguida.
Sí.
Al trabajo cuesta más, pero...
Bueno, pero los que viajáis así por el extranjero, lo que podéis comprobar es que como en España, en ningún sitio.
Efectivamente, eso tiene... Sobre todo si vas al extranjero, cuando llegas luego de vuelta a España o a Menorca, hasta me da la sensación de, coño, qué barato es esto. Porque, bueno, claro, pagar por una cerveza en Nueva York 8 euros, por una Estrella de Galicia donde ayer me cobraron 1,30 euros, dices, joder.
Pues, oye, ¿dónde vas que te cobran 1,30 euros? Digo que es muy barato. Bueno, ya no lo contarás dónde es, pero bueno.
Aquí en San Francisco era un quinto.
Vale.
Era el mismo que tomé en Nueva York.
Ah, molt bé, no és una mitjana, molt bé. Vale, fantàstic. Jo no sé si amb els amics i coneguts que teniu, si no teniu aquesta sensació de que ara que ha començat la temporada turística, els preus en els restaurants també han pujat. Clar que te diuen després que tot ha pujat, la matèria prima ha pujat i totes aquestes històries, però de que ha pujat, ha pujat.
Sí, no.
Vicente.
Sí, o sea, estos son bares, bueno, lo que he comentado del precio, pues bueno, de una barriada, que no, pero a nivel, en zonas turísticas y en zonas céntricas, pues los precios son más elevados y han subido. Pero yo no lo veo, no veo precios que estén fuera de una lógica, ¿no? Porque que pagues a lo mejor en una terraza y te sirven y pagas 2,50 euros o algo así, no lo veo exagerado porque tienes un servicio. Y luego, como comentabas tú, de mis viajes, por ejemplo, que ahora aquí ya se empieza a comentar, en Estados Unidos te viene el ticket que te pone la factura que debes dejar, la propina que debes dejar. Uh-huh. Y aquí, de momento, la propina está incluida en el precio, no pasa nada. Allí, si no la dejas, te la reclaman, porque forma parte de la retribución del personal. Y aquí no, aquí la propina es voluntaria, por lo tanto, pero en Estados Unidos te aparece el 15%, el 20% o el 25%.
Sí.
Y tú tienes que elegir, es un tramo de esos. Pero lo que yo comentaba, si te cobran 8 euros por una cerveza y luego le tienes que dejar un 25%, oye, pues ya son 10 o 11 euros.
Ya.
Y aquí en Menorca no. O sea, que sí que para nosotros a lo mejor nos parece caro, pero yo a nivel de otros países que he visitado, pues no, ni mucho menos. Ya. Pueden venir, quizás la comida a lo mejor no hay tanta diferencia, pero en la bebida alcohólica sí que
es
en España estamos...
Sí.
Estamos muy bien de precio.
Vicent, el tema de les propines, ara que se'n torna s'enxerra a Espanya, i de manera regular s'enxerren, però és una cosa que a Espanya no està establerta, no hi ha costum de donar propina, però sí que és cert que hotels, restaurants i bars, durant molt d'anys, m'ho hem aprofitat del costum que tenen els estrangers de deixar propina.
Sí, claro. Aquí sempre ha estat una part important, claro, de la propina. Perquè cada, bueno, per lo menos cada 15 dies, depèn dels puestos que fos, hotels o restaurants o el que sigui, pues se repartien el que havia entrat, segons categoria, sempre, també, i, bueno, era un sobresueldo important. La veritat és que ara ja també hem de dir que en els hotels, sobretot, de cada vegada hi havia menys propines. O sigui, no en feien tantes. I ara, ho dic per jo mateix, no? I ara, amb això de pagar, jo em faig tot en tarifa, no?
Sí.
I entonces, tinc que cercar, bueno, si tu t'ho fes suelto, no sé quantos, i ja no dones tant.
Ja, però ja hi ha datàfonos d'aquests més moderns que duen solució també de la propina, en la qual, clar, com és que
manera... Jo demano sempre si puc incloure.
Clar.
Si poden posar 2 o 3 euros, Diu, sí.
Clar, que
sí,
quan veus Camarella que vas a pagar i te presentes de tàfono i veus allà l'opció de posar a propina, clar, ja te posen allà amb el compromís de deixar propina, encara que sigui estarà més baix que el de Vicente Cajuso. Bé, sí. Res, ja veurem què succeeix amb aquest tema.
El que passa aquí serà un poquet com... Con tots aquí, les sí. Novedats sempre són una miqueta complicades.
Però el que decía Vicenç de que sí, sacaban un sobresueldo, bueno, sacaban una parte, pero no, yo que he estado en restauración, nunca la propina llegaba al 10% de la factura, nunca. Es decir, que si ahora una factura en un restaurante sube 100 euros, te pueden dejar 4 o 5 euros,
sí, exacto.
más o menos. Sí. Pero no en una que te dejen 25 euros de propina.
Eso, vamos, una cosa mal vista.
No, esto ni por verdad, no se hace.
Aquí tornarem en el tema primer que xerràvem amb Vicenç Aroques quan estan recuperant la comunicació amb Vicente Cajuso, del tema de que el operador Jet2, que té molta presència a Menorca, que també en té molta a Mallorca, i bueno, xerràvem de lo que pensa el jefe que ha vingut a la nostra illa aquí. I no trobeu, Vicente, que depender tanto d'un turoperador muy grande, si passa algo, no conviene mucho depender solo de uno?
Como todas las cosas, sea en comercio, sea en hostelería, a nivel de cliente o de producto, no puedes tener, por ejemplo, solamente una marca de cerveza en un bar, para que se entienda, porque ese proveedor te puede fallar y resulta que no tienes cerveza. Y a nivel cliente de turista, pues igual, depender solo de un tour operador, pues tiene ese riesgo, porque tiene el riesgo de quiebra, de un accidente o de cualquier cosa, y luego resulta, ya se dice, el producto, cuanta más diversidad tengas, mejor. Y en este caso, pues sí, Vicenç lo debe saber mejor que yo, y el que ha estado director de hotel muchos años, supongo que tiene la misma opinión de que tener el hotel solamente en manos de un tour operador creo que no es conveniente, a no ser que lo tengas en garantía y vengan clientes o no, te vaya a pagar igual.
Ya, Vicente.
Bueno, sí. No, lo que pasa que antiguamente, que es 7 o 8 años o 10 o 12 años, hi havia bastant més turoperadors. I ara, la veritat és que de cada vegada turoperadors en queden molt pocs. Entonces, això de vendre a través de B&B o TripAdvisor i tota aquesta quantitat de portals que hi ha ara, que ho venen molt bé, que hi ha hotels que poden viure bastant bé amb aquesta venda, hotels de mitjans sempre has de tenir qualsevol tour operador, per lo menos per principi i final de temporada, que després ja tinguis tot l'altre guia que hi ha de més, els hi cobris més i pot cobrar més, doncs sí, però bueno, ten en compte que, per exemple, quan en Steve Happy diu que a Menorca té 76 hotels, que són molts, i 109 villes vacacionals, que també són moltes, han de saber també la quantitat d'habitacions que té, no? O sigui, de places. I, bueno, depèn de les places, si ho reparteixes per 76 hotels, potser no és tant a risc. Però que siguent un risc, i tant, i ara, sobretot aquest, que se converteix pràcticament en el més important dins d'Inglaterra. Que si tot passa qualsevol cosa, mare de Déu, faria un desastre, no? Perquè a Baleares té d'haver 500 i pico d'hotels, en tot Baleares, I Villes també en té com a 109 o no, Villes en té 300 i pico. Però bé, no, esperen que no, aquesta empresa sempre ha funcionat molt bé, fa més de 20 anys que està funcionant. Sí que és vera que se duia més de 20 anys i Thomas Cook i Thompson i tot això, duia més de 20 anys fent feina i se'n van anar al cel, no? És un risc, però, claro, has de funcionar, no te queda més remei. Això és una de les desgràcies dels hotels, no? Però, bueno...
I també hi ha allò de que potser a mitjan temporada te poden estranyar el preu, escolta, si han de seguir,
no,
han de fer rebaixes.
No, això a mitjan temporada no. El que sí fan, i ho fan i això ho dic per
molts anys
d'experiència, el que te fan és que quan comença la temporada, abans de començar la temporada, jo crec que en Happy aquest, en Steve aquest ha estat donant voltes per Baleares i segurament tenia altres puestos perquè no només fa feina en Baleares, deu fer feina en tota la costa mediterrània i tot això, te venen a visitar per dir-te que molt bé, però que l'assumpte no pinta bé, que ara hem fuixat, ara hi havia hagut uns dies que o mesos que han tingut moltes ventes, però ara han baixat una miqueta, i això vol dir que pues, te comencen a demanar un 20, un 30, un 40% de descompte, que ja ho fan, i el lots gratis. Però no per 3 dies, per a unes fetges concretes. Ara ja te diuen d'ara fins dia 15 de juny.
Sí, sí.
I després això també resta al final en el teu final d'exercici, no? Econòmic. Però sí, això se fa, i se fa i se seguirà fent.
De s'estira i amoll.
El que no hem de fer és dir que no volen turistes.
Exacte.
Que els vulguem controlar bé. No, ni tan bé. Perquè aquí ara també, ara veig que, ara i ara passaré en el tema
Des 2x1, des 2x1.
No, el tema polític que estan dient que el turisme ha estat el motor de l'economia menorquina, en aquest cas, i que tot molt bé, i que el turisme fantàstic, mal i put, mel i sucre, i tot el que tinguin que dir ara que els hi toqui a dir. Molt bé. El que passa que després ja n'hi ha altres que són un poc més agressius i comencen a dir que s'haurien d'amortitzar places turístiques. El que sí és en comú és que la massificació. Però la massificació té una solució bastant
fàcil. Per tu fàcil, no?
Per jo fàcil.
No, no és tan fàcil.
No, aquí el que és el que hauríem
quan
de fer...
Quan hi ha abundància d'un producte, normalment el que... Normalment l'economia, sí, sacando... perdona, sí, no... En la economía, sacando hay poca honestidad, es decir, si hay escasez de un producto y el proveedor o quien lo tiene, normalmente si hay demanda sube el precio. Y después cuando va mal, pues ya lo bajará. Y aquí en Menorca yo creo que es así, es decir, va bien, pues más precio. Cuando no vaya bien, pues ya, y tú lo sabes, ya se han tenido que hacer ofertas agresivas para captar clientes. Pues si ahora hay demanda, pues subido el precio. Es un poco la ley de la oferta y la demanda.
Pero yo lo que te digo que precisamente ahora no. Ahora no hay demanda. Ahora hay demanda, pero no la que tendría que haber. Y entonces lo que te piden es que hagas un descuento o niños gratis. Lo más normal es decir que a los niños no les vas a cobrar. Y a lo mejor en lugar de un 20 o un 30 que te piden, le dices un 10 y vas tirando, ¿no? Pero esto después se arregla a partir de agosto. Y sobre todo si tienes portales de estos que están tan de moda ahora y que además venden mucho. Yo lo digo siempre, cuando hablo de esto, se está vendiendo mucho. No, yo estoy hablando ahora un poco del tema de los políticos, que todos piensan que hay mucha masificación. Yo he estado con unos, si me deixeu fer un moment...
Però ràpidament.
No,
bé, ho faré molt ràpid. Jo a tots els que he pogut parlar els dic que sí que bueno, que no hi ha tanta massificació perquè són moments puntuals, però sí que és vera que hi ha molta massificació o bastanta massificació, i això seria molt fàcil. És que el que s'ha de fer és treure tots aquests habitatges totalment il·legal, i ho deim nosaltres al Big Jockey des de fa anys, però que ara ja ho comencen a dir tots els polítics, no? És que haurien de controlar les viviendes que no són legals. Bueno, pues posar el fil a l'agulla, començar a controlar totes aquestes zones, no doneu, jo l'altre dia li deia, no doneu una plaça més. Tots els que estan entrant i ja està pràcticament aclarit tota la paperassa, pues dona-li permís. Però tots aquests que volen venir ara, no doneu res aturat, tot aturat, 4 anys.
Molt bé.
En 4 anys, què passaria? Què passaria la massificació si anaven trascant i llevant totes aquestes viviendes, que són moltes, i els posaríem en el mercat, que els havien tret del mercat de residents, i els donaríem posant en el mercat de residents.
Ja.
I això faríem una doble jugada. Bé, jo suposo que dic que ho faria d'aquesta manera. Però bueno,
sí, sí, sí. Bueno, ja veurem. Sembla molt fàcil, però suposo que deu ser més complicat. Vicente, no sé si queres apuntar alguna cosa sobre aquesta qüestió, i si no, vamos al tema de los vales, que ja no hay.
Efectivamente, no, sobre lo que comenta Vicente, ya lo ha explicado él largo y claro.
Y muchas veces.
Sí, y está claro que es así, ningún comentario. Sí, solamente que yo opino lo mismo, de que si hay, se alquilan viviendas que no tienen licencia turística ilegalmente y tal, pues hay que combatirlo. En cuanto, una vez dicho esto, en cuanto a los vales del Consejo Insular, pues bueno, desde Ascome nos hubiera gustado más que no, ¿por qué? Que no hubiera, que el cliente tuviera que aportar, que solamente subvencionaran o financiaran la compra de una tercera parte, como se hizo la primera vez, y no el 100%. ¿Por qué? Porque el 100% ha ido a parar a muchas personas que no tenían necesidad y que han comprado cosas pues que no son de primera necesidad. Entonces, y luego pues tendrían que buscar un sistema para que no hubiera tanta demanda, porque resulta que la primera remesa de vales se terminó en una mañana, la página del consejo o de la plataforma se bloqueó y esta vez los pusieron los que no lo habían consumido a las 12 de la noche, pero también...
Ai, que més ens... Tenim problemes avui amb en Cajuso, amb les línies telefòniques. I, bueno, bé, ara toques... Digues.
Tu m'imagino que tens por de dins la catedral. Com ho farem? Per què volem anar a veure...
Anar-hi prest.
Anar-hi prest. No hi ha problema, troba.
Sí, home, no sé, suposo que si aneu prest... Mira, a partir de les 11:15 ja comença moviment i cerimònia per allà, per demorar la catedral. Suposo que sí. Bueno, hi han posat unes 200 cadires més suplementàries, mos va dir Gerard, que han demanat cadires de la... Hi podran caber assegudes unes 700 persones, a més després de la gent que pugui anar per la banda, i mira, però sí, jo crec que una solució es tenir un poc prest, i bueno, suposo que també vosaltres que el coneixeu, enhorabona en Gerard, que tingui molt encert en la seva feina, no?
Sí. Vamos, jo crec que aquest home ja va deixar pirba. I, hombre, pel seu aspecte, per la seva forma de ser,
de
per la seva forma de parlar, jo he tingut molt de contacte, sempre tenia tot el compromís de gent que tenia la seva feina. I és que jo l'he considerat sempre molt mal.
Perfecte. I demà el tindrem aquí a la Copa en el matí de Menorca. Vicent i Vicente, que ara el saludarem i el despedirem. Que vagi tot molt bé i fins la setmana que ve. Molt bon dia. Adéu.
Adéu, bon dia.
A punt d'arribar ja a la 1:30, d'aquí 20 minuts tornem ja amb més coses. Recte final del matí de Menorca.